més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Sergi Parc.
Que la debilitat defensiva és el principal mal de cap del centre d'esports aquesta temporada està més que repetit. En un curs en què l'objectiu ha de ser i és mantenir-se, a l'espera que aviat pugui arribar una bona injecció econòmica i poder aspirar a objectius més ambiciosos, la calma, la seguretat de seguir a Primera Federació passarà de ben segur per fer-se més forts al darrere. O potser no, perquè si tot el que es falla en defensa es compensa en atac, qui sap si pot ser suficient, com ha passat també altres temporades amb registres similars per no baixar. Però hi ha un altre factor, aquell que César Morgado va dir fa uns dies, la setmana passada, de les possibilitats de ser una de les sorpreses de la Lliga. Si ens parem a pensar-hi, veient tot el que està oferint l'equip en atac, per moments espectacular, un també es fa la reflexió de creure que només que es millorés mínimament una miqueta al darrere, potser la predicció del capità seria ja una realitat a la classificació a hores d'ara. Avui parla en roda de premsa un altre dels centrals de l'equip, Pelayo Suárez, titular les últimes setmanes i un reflex de la millora en alguns moments del Sabadell en aquest sentit, amb la seva contundència, però també de les mancances que hi ha al conjunt arlequinat, sent tou en certes ocasions. Amb ell i amb un petit informe estadístic defensiu, demà farem l'ofensiu, analitzarem més a fons tota aquesta qüestió. És dimecres, 23 de novembre, benvinguts, comença l'Hotel Suís.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Un dia més amb el Toni González de les Vies de So.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Doncs que avui és el dia que la selecció espanyola debuta al Mundial de Qatar. A les 5 de la tarda, aquest Espanya-Costa Rica d'un grup E que s'encetarà just abans, d'aquí uns minuts a les dues, amb l'Alemanya-Japó. Avui també es disputa el grup F, amb un partit abans i un després. De fet, fa uns minuts ha acabat el Marroc-Croàcia amb un apassionant 0-0 i a les 8 del vespre juga el Bèlgica-Canadà. Pel que fa a la jornada d'ahir, més enllà de la sorprenent derrota 1-2 de l'Argentina contra l'Aràbia Saudita, que us comentàvem també aquí a l'Hotel Suís, també hi va haver els següents marcadors: Dinamarca 0, Tunísia 0, Mèxic 0, Polònia 0 i França 4, Austràlia 1. Dos apunts també de la Premier League anglesa. Guardiola, que acabava contracte amb el Manchester City aquesta temporada, ha renovat per 2 anys més i Cristiano Ronaldo i el United han separat els seus camins per contradiuen de mutu acord. I en bàsquet, victòria del Barça 79-68 contra el Partizan a l'Eurolliga i derrota la primera del Baxi Manresa a la Champions 82-92 davant el Benfica al Nou Congost. I aquí a casa,
què es comenta la recepció?
Escoltarem Pelayo Suárez en roda de premsa i aquest informe dels números defensius del Sabadell. Parlarem amb el Toni Padilla, comentarista del Mundial de Qatar. Avui també juga l'Astralpool masculí, partit de Lliga de Waterpolo, i hi haurà espai pel voleibol, el tenis taula o el rugbi.
L'actualitat de la primera ref.
Arriben els canvis d'entrenadors al grup 2 de la Primera Federació. Fins fa 4 dies, com aquell que diu, només el Numancia ho havia fet i ara han caigut Aguilar a la Unió Deportiva Logroñés i Arostegui al Bilbao Atlètic. I ja hi ha substituts, i no és Pedro Munitis a la UDL, sinó Nacho González i un barceloní, Àlex Pallarès, al filial basc. En resum, que entre els dos grups ja anem a gairebé un entrenador destituït per jornada, 10 en 12, sumant els 40 equips. I d'altra banda, la SDL ha tirat un cartell a les xarxes amb el lema «Visita a un histórico», destacant els 118 anys d'història del centre d'esports, i diuen del club arlequinat a punt de fer 119, això sí, i totes les temporades que el centre d'esports ha estat també a primera divisió.
La notícia curiosa.
Segur que ho heu llegit o escoltat a molts llocs, però l'agència oficial de l'Aràbia Saudita avançava ahir que el rei Salman havia concedit per avui dia de festa a tothom després del triomf de la selecció nacional contra l'Argentina. Bogeria la que s'està vivint al país del Pròxim Orient després d'aquesta proesa.
De quin partit no estarem pendents?
Premier League d'Etiòpia, 5 de la tarda, a la mateixa hora que el partit d'Espanya, Etio Electric Football Club contra Ethiopian Coffee.
i a les xarxes socials.
Comencen a arribar els primers dissenys de la segona equipació de la temporada que ve del Sabadell per part de molts socis, i n'hi ha que són, la veritat, d'espectaculars. El club així d'entrada en recollia 4, tant a Twitter com a Instagram, i en general podríem dir que molt bona rebuda, i ara també ho comentarem. Recordem que hi ha temps fins al 12 de desembre per presentar les creativitats.
Avui celebra el seu aniversari
Guillermo Fernández Romo, 44 anys, fa l'extècnic del centre d'esports i actual entrenador del Racing de Santander.
Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Nou minuts per sobre del punt de la una, entrem en matèria ja fent la prèvia d'aquest centre d'esport Sabadell, Societat Deportiva Logroñés, de dissabte a les 4, on s'espera, o on esperem, que hi hagi un bon ambient a les graderies també amb aquest dia de la ciutat anomenat per part del club, amb aquest acord amb l'Ajuntament, per vendre entrades a 5 euros a tothom qui vulgui entrar al temple aquest dissabte a la tarda, i també amb aquesta causa solidària pel futbol inclusiu. I avui també roda de premsa, com és habitual dels dimecres, parla un jugador, en aquest cas parla Pelayo Suárez. Marxem cap a la sala Miguel Quereda de la nova Creu Alta, on hi tenim el Sergi Garcés. Sergi, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
De moment tranquil·litat, imagino, no?
Sí, mira, si estem tranquils, que estem encara a la zona mixta. Encara no hem baixat ni a la sala de premsa, que de fet fins fa res, un parell de minuts, estava fins i tot tancada allò a pany i forrellat.
Doncs vigila que no es quedi tancada després quan estigueu dins, que no seria la primera vegada que passa.
No seria la primera vegada, no.
A tot això, Sergi, avui l'equip s'ha entrenat, si no em dius el contrari, a l'escenari del partit de dissabte.
Aquí mateix, a l'estadi de la nova Creu Alta. De fet, no ha acabat massa, fa massa, l'entrenament. Ha durat més del que estava previst en un primer moment, i de fet estàvem ja muntant tot el necessari per fer aquesta transmi o fer aquesta connexió des d'aquí, i encara estava en marxa la sessió preparatòria dels homes de Gabri, la segona de la setmana, i com diem, la primera que es fa damunt la gespa de l'estadi de la nova Creu Alta des del partit de la Real B. Des de llavors l'equip ha estat alternant Olímpia i Sant Oleguer. De fet, ahir s'entrenava a la ciutat esportiva aquí al costat, a tocar del gol nord del temple, però avui, com diem, per primera vegada en setmanes l'equip ha tornat a exercitar-se damunt la gespa de l'estadi.
Clar, és que hauran passat 3 setmanes entre aquest últim partit contra la Real Sociedad B i el de dissabte contra la SDL, evidentment per cuidar la gespa, com sempre, Sergi, que al final quan l'equip juga a casa sempre estem preguntant per la gespa, com està el terreny de joc. Jo l'última vegada que vaig anar a Nova Creu Alta va ser el divendres en la roda de premsa prèvia de Gabri abans de res, 48 hores abans de l'enfrontament contra el Numancia, i la imatge era una lona gegant tapant tot el mig del camp, per dir-ho així, del gol nord, de la zona tocant a Olímpia, i després hi havia dues més així més petitones en certes zones de la resta del mig del camp. No sé si has tingut temps de veure com està la gespa i quina és l'estampa ara mateix i com està, sobretot.
Doncs mira, la lona que dius tu, la manta tèrmica que li posen per sobre, evidentment no hi era, perquè si no, no s'hagués pogut fer l'entrenament. La gespa, sense ser jardiner, sempre dic el mateix, segurament una cosa és el que es veu i una altra la realitat, no fa massa bona pinta. Per haver estat 2 setmanes llargues sense ús, no és que trobis una catifa verda que pensis, home, ara sí, està si fa o no fa. Visualment parlant, em refereixo, Sergi, visualment parlant està doncs com la vam deixar el dia del Sanse. Ja et dic, si fa o no fa, verd amunt, verd avall. Per la resta, vull entendre que avui fins i tot ja ha treballat l'equip en aquesta superfície i en aquesta instal·lació és perquè s'està arrelant més, doncs, tot el tractament que se li va realitzar al llarg de dies, com deies tu, no només amb la ressembra, sinó també amb aquesta manta tèrmica que l'ha estat protegint com a mínim de les inclemències meteorològiques al llarg dels últims dies. Però ja et dic que visualment, si no canvia molt d'aquí a dissabte, el públic que vingui, els aficionats que vinguin a veure el partit davant la SD Logroñés, el primer que veuran al treure el cap, per dir-ho així, és que la gespa no gira rodó.
És que per això que comenta, Sergi, d'aquestes condicions meteorològiques, és que al final, cada setmana, si no és per una cosa, és per una altra. Si l'estiu s'ha allargat massa, fa massa calor i potser no és convenient per la gespa i s'ha de fer tractament i punxades i ja sabem com va. A la que plou una miqueta ja sabem com de malament drena el camp. I ara aquests dies que comença a fer allò força fred aquí a la ciutat i que també ha caigut alguna gota, és que al final sempre tenim alguna història o altra i sempre hem de preguntar pel terreny de joc. És una història que es repeteix molt, però és que no hi ha més remei, perquè és que sempre té aquest protagonisme la gespa de la Nova Creu Alta.
Sí, malauradament, més protagonisme del que ens agradaria i dona més o fa més de tema de debat que no pas el que seria una normalitat, per dir-ho així, que no volem que sigui precisament aquesta la normalitat. Ja veig a Pelayo a sala de premsa Miguel Quereda, que no diries que no hi som tots, però bé.
O sigui, que hem d'esperar algun company mitjà de comunicació. Dèiem
per aquí que faltava algú, però de moment, protagonisme, tots asseguts ja, tothom a lloc. Vinga, van a fer una última revisada per si algú s'apunta. I si no, em sembla que això anirà per via, perquè res, sí. A més anem en hora. Saps què passa? Que com el fet d'haver entrenat aquí a l'estadi, el que provoca és que tot sigui molt més ràpid que quan venen els jugadors de Sant Oleguer o venen d'Olímpia.
I mira, amb 30 segons d'antelació, si comencem ja, doncs mira, ben puntuals.
Espera, que venen.
Venen nous companys.
No direm qui, però ja els tenim aquí, eh? Vinga, va. Ara, que no hi hagi aquí cap accident amb els trípodes de les càmeres. I tan bon punt tinguem els companys a punt, començarà aquesta roda de premsa de Pelayo Suárez, el jugador asturià que avui és el protagonista aquí a la sala. Vaig a treure fins i tot la jaqueta, eh? Estic valent.
Carai. Sí, Pelayo Suárez, per cert, titular els últims partits, en total 7 titularitats, ha jugat els 5 últims a l'11 inicial, per tant consolidant-se a l'eix de la defensa del Sabadell en les últimes setmanes.
Preguntarem per tot plegat.
Doncs esperant que comenci aquesta roda de premsa, al final, mira, no serem tan puntuals, ja ens passem uns segons d'un quart de dues, mentre tothom es posa a lloc. Que estan muntant alguna càmera, Sergi, imagino.
Sí, correcte, correcte.
Sí, va. Que quan es triga tant, imagino que també és per tots aquests estris. Un Pelayo Suárez que en total 623 minuts, que va començar tenint... De fet, va jugar els dos primers partits de titular, va desaparèixer una mica, i ara, com diem, torna a tenir aquest protagonisme en el centre de la defensa arlequinada. Un jugador que, evidentment, també té aquest passat.
Aquí la roda de premsa. Mira què et dic, ara que m'estàs donant aquestes dades.
Sí?
Sí, abans de parlar del col·lectiu i d'altres aspectes, parlarem de la situació personal.
Doncs vinga.
Quan diguin els companys, això ho tenim ja gairebé. 2 segons, 1... Listo.
Què li passa a l'Agustí? Vinga, Agustí. Avui ens estan fent esperar, allò.
És que ha anat tot molt en hora. Massa en hora.
Massa en hora.
Acostumats com estem aquells 5 minuts sempre de cortesia. Vinga, va, som-hi.
Ara sí, vinga.
Sí, hola, Pelayo, buenas tardes. Mira, comentaba con Sergi desde el estudio, me estaba dando 4 datos para llenar este hueco y quería preguntarte sobre todo por la sensación de consolidarte en el 11, en el equipo, y cómo te estás sintiendo en estas últimas 5, 6, 7 últimas jornadas donde parece que hay cambios, hay movimientos, pero Pelayo se ha convertido casi en un intocable.
Sí, la verdad que estoy contento, muy contento, la verdad. Llevo, si me parece, 5 partidos seguidos de titular y bien, contento, con sensaciones creo que bastante positivas y bueno, trabajando día a día, la verdad, y disfrutando día a día para intentar tener mayor continuidad.
Puede decir que ganarse el puesto es tu caso, ¿no?
Se ha guanyat el lloc. Va sortir d'on el mateix que estaves repassant ara fa una estona, Sergi. Treball del dia a dia.
Está claro, yo creo que es fundamental en el futbolista y en el deportista, ¿no? El trabajo diario, el disfrutar día a día viniendo a entrenar, mejorando todos los aspectos y bueno, al final para eso estamos aquí, para ponerle las cosas difíciles al míster y para cuando tengamos oportunidades aprovecharlas.
Balanç defensiu fa de l'equip. L'assignatura pendent continua a ser al darrere.
Sí, está claro que es algo a mejorar. Lo comentamos mucho dentro del vestuario que tenemos que mejorar en este aspecto porque es complicado ganar los partidos encajando tanto. Entonces, bueno, si más si cabe, esta semana aún más hablamos sobre ello, sobre los centrales y bueno, la defensa en general para hacer más hincapié en ello porque es algo que queremos mejorar y mejorar mucho.
Sí,
Sí, sí, en esa misma línea, casi, porque da la sensación, además, que tampoco es que los rivales generen tanto o te creen tantos problemas como para haber encajado tanto como se ha encajado hasta el momento.
Estoy de acuerdo, sí, sí. Yo creo que, por ejemplo, el ejemplo es el partido de la Real B. Para mí es un partido, yo creo que muy bueno a nivel defensivo, muy serio del equipo, y por pequeños detalles, yo creo que esta liga se basa en pequeños detalles, y yo creo que igual nos están penalizando un poco últimamente.
Sensació més global. Del partit del Numancia, quina sensació ha deixat el partit de Soria?
Nos queda un poco sensación amarga, ¿no? Porque al final sí es verdad que la reacción del equipo fue espectacular. En la segunda parte yo creo que el equipo salió muy bien, muy, muy metido, conseguimos dar la vuelta al resultado, y ese último gol de ellos yo creo que un poco nos quedó con ese sabor amargo, y bueno, sobre todo yo creo que más a la defensa, ¿no? Yo creo que al final encajar esos tres goles nos dolió mucho, y bueno, es algo a mejorar, como comenté antes.
Quina importància al partit del dissabte per la classificació?
Yo creo que es un partido muy importante, sobre todo por hacer bueno el punto en Soria, ¿no? Yo creo que el ganar este fin de semana aquí sería algo muy positivo. Estamos empatados de puntos con la S de Logroñés, y bueno, creo que sería un paso adelante. Creo que es un partido importante también, junto con la afición, para de unión, de hacernos fuerte aquí en casa, y yo creo que puede ser un punto muy positivo del fin de semana.
Volviendo un poco al tema de las defensas y de los números, lo que está claro es que este sábado os enfrentáis dos equipos que habéis encajado mucho, cada uno con sus características y sus circunstancias. No sé si eso te hace prever un partido muy abierto en ese sentido, o donde, como decías tú mismo, donde los errores van a penalizar otra vez mucho también.
Yo creo que somos dos equipos que tenemos una idea de juego similar, en la que queremos proponer mucho juego desde atrás, y eso supone riesgos. Al final, lo que comentaba antes, esta liga es de pequeños detalles, y va a ser un poco lo que marque el fin de semana. También creo que estamos bastante centrados en mejorar ese aspecto defensivo, porque no nos gusta nada el encajar tanto, ¿no?
No ens hem d'obsessionar amb la classificació, com deia Gabri, però fora del descens això ajuda. És dels que es mira molt la classificació, no?
Totalmente. No soy de los que me fije mucho en la clasificación, la verdad me fijo mucho en sensaciones del equipo, y yo creo que las sensaciones están siendo buenas, buenas semanalmente, diariamente, yo creo que están siendo buenas. Luego, sí es verdad, ayer me fijé un poco en ella, y el grupo está muy igualado. Yo creo que, si no miento, yo creo que del primero al 20 hay 12 puntos de diferencia, que es una igualdad tremenda.
Aquest grup té aquest punt d'ambició que ja hem sentit en les últimes setmanes. Si té aquesta sensació també de que aquest equip pot fer coses grans.
Por supuesto, yo creo que bueno, mis compañeros lo comentan porque diariamente lo vemos nosotros entrenando, de que tenemos buen nivel, y actualmente nos está penalizando esos pequeños detalles. Yo creo que en cuanto demos un paso adelante, esos pequeños detalles pues no nos penalicen tanto y demás, pues yo creo que el equipo pues va a dar un salto a nivel de clasificación y a nivel pues de juego y todo.
Sí, yo te quería preguntar un poco por las características de esta Sociedad Deportiva Logroñés, ya no tanto del equipo, que eso más o menos lo podemos ir viendo también con sus números, sino que se explicaras un poco, desde tu experiencia allí, las particularidades de un club popular. ¿Cómo funciona? ¿Cómo es el día a día? ¿Y cómo, si el futbolista eso lo nota mucho, o es más de puertas afuera que lo que luego pasa en el día a día del trabajo?
Bueno, la verdad que mi experiencia allí fue espectacular. Me llevo muy buenos amigos, y del club solo te puedo hablar maravillas. Es un club muy familiar. Yo creo que es eso lo que destaca en él. Y bueno, al final es otra forma también de ver el fútbol. Un fútbol popular, fútbol que pertenece a los socios. Y bueno, es otra manera distinta y buena también de ver el fútbol.
si parlant del Mundial dins del vestidor, si veuen partits.
Hombre, estamos pendientes, al final nos encanta el fútbol y por supuesto que un acontecimiento así es, hombre, es espectacular, ¿no? Y bueno, hombre, hoy a las 5 de la tarde yo creo que estaremos todos sentados viendo a España y animando.
No, ja està. Espera, que tornem a deixar la pregunta al soci, tu.
Siguiendo en esa línea, para ti del Mundial, para ti, ¿quién es el favorito para ganarlo? Pregunta un socio.
Pues mira, aunque ayer haya perdido, yo creo que Argentina es potente. Luego siempre yo creo que, hombre, barremos para casa y siempre tiramos para España. La verdad que pregunta complicada, pero diría Argentina.
Y después uno de tus compañeros pregunta qué es la mentalidad de Raptor.
Pues es mentalidad de día a día, de trabajar, de que no te afecte el exterior, sino que te centres en cada día ser el mejor y trabajar duro para ello.
Bueno, doncs ja ho teniu clar, no?
Mentalidad de Raptor, no, ha dit?
De Raptor, sí.
Sí. Ah. Doncs les
no
paraules...
No tinc cap dubte de què farà Pelayo Suárez avui a les 5 de la tarda, no?
Ha quedat clar.
També
claríssim.
Et dic que els que no sàpiguen com funciona la redacció de Ràdio Sabadell, que sabien que a les 5 de la tarda també, em sembla que més d'un i de dos estaran pendents del que passa a Qatar i què passa amb aquesta estrena de la selecció espanyola de futbol.
T'imagines que Gabri arriba a posar l'entrenament d'avui a la tarda?
Mira, doncs jo sé d'alguns que tenen entrenament avui a les 5 de la tarda i que hauran de tirar d'imaginació per allò d'intentar veure el partit.
Hem escoltat Sergi Pelayo Suárez parlant sobretot d'aquests petits detalls i conscient l'Asturià en aquest cas que s'ha de millorar en aquest aspecte defensiu, però al final és una pel·lícula que et diria que si no es repeteix cada setmana pràcticament.
Sí, al final està bé i és lògic que també els jugadors hagin de fer allò una mica més de centrar-se, no, en aquesta història, però com dius, han passat 12 jornades i a la jornada 1 ja en parlàvem, a la jornada 12 malauradament hem de seguir parlant. Bé, mentre se'n parli és bona notícia, que diria aquell. El que passa que també arribarà aquell moment en el qual les paraules s'hauran de convertir en fets i malauradament traient alguna honrosa excepció, que també n'hi ha hagut, i feia Pelayo recordatori de com va jugar l'equip el dia del Sanse, doncs malauradament de tant en tant tornen a haver-hi dies d'aquells com el de Sòria on els errors puntuals o no, personalitzats o no o grupals o no, doncs t'acaben condemnant.
Sergi, comentem un parell de qüestions més enllà d'aquesta roda de premsa de Pelayo. La primera, la sanció que li ha caigut a Armando Corbalán, que hem conegut aquest matí, recordem, expulsat per vermella directa per protestar des de la banqueta, un cop va ser substituït a Los Pajaritos. Dos partits li han caigut al migcampista valencià.
Sí, em deien des del club que segurament el fet de que estigués a la banqueta és el que ha fet que en siguin dos i no un. Ho dic perquè tots tenim molt present que quan es protesta des de la banqueta les sancions són una mica més severes que no pas quan succeeixen dins del terreny de joc. Però m'asseguraven que si aquesta mateixa targeta, pel mateix motiu que és protestar una decisió aixecant els braços, sense dir cap paraula per sobre d'una altra, sense que hi hagi insult ni cap comentari en concret, sinó la simple protesta amb els braços aixecats, si hagués estat dins del terreny de joc hagués estat un partit de sanció, produint-se a la banqueta, doncs li cauen dos, en aquest cas al valencià.
Per tant, es perdrà aquest partit contra la SDL i el de la setmana que ve contra el Nàstic, i com deies, al final de l'acte només reflectir això, protestes amb els braços aixecats i res més, cap paraula en concret. Actualitat de Primera Federació, Sergi, el dilluns recordo que comentava en post a Numancia Sabadell que fins ara només havia caigut a Diego Martínez al conjunt sorià i que era qüestió de temps, veient com anaven també desenvolupant-se la Lliga, que poguessin caure més entrenadors del grup 2. Doncs han caigut dos més, tant al Bilbao Atlètic com a la UDL. Aròstegui fora del filial basc, Albert Aguilar fora dels logroñesos, entra Nacho González en el conjunt de la Rioja i un català, Àlex Pallarès, en el Bilbao Atlètic, per cert, primer de la història del filial, que no és viscaí i que no és exjugador de l'Atlètic.
Doncs ja té aquest honor, aquest tècnic català, desconegut segurament per la gran majoria d'aficionats, i que a partir d'ara es fa càrrec de l'equip de Lezama, del conjunt basc. En el cas de Nacho González, jo diria, Sergi, m'atreveixo a dir que no calen massa presentacions. Estem parlant d'un tècnic molt conegut entre l'afició del futbol català durant molts anys. Bé, els més d'allò segurament l'ubiquen a la Unió Esportiva Sant Andreu. Els que són més fidels, per dir-ho així, al Sabadell, segur que l'ubiquen a les molts estius, s'ha de ser una mica veterà per recordar això, però els molts estius en els quals Nacho González sempre apareixia a les travesses de futurible, d'entrenador futurible per ocupar la banqueta local del Centre d'Esport Sabadell, mai no es va donar. Al final, doncs, el futbol el va portar per altres camins, i ara, doncs, tornant a la Primera Federació, sent de nou rival del conjunt arlequinat, i si no passa res estrany, doncs algun dia, d'aquí a uns mesos, tornarà a trepitjar el temple, que ha trepitjat força ocasions, força vegades, però sempre, com diem, en aquesta banqueta i en aquest vestidor visitant del temple arlequinat.
Per cert, Monitis haurà d'esperar de moment una miqueta més a veure quin és el destí del Càntabra.
El vèiem l'altre dia a l'Enrique Roca allà a Múrcia, a la Condomina, la nova Condomina, veient aquest partit entre Múrcia i Logroñés, i UD Logroñés, i fins i tot es feia la broma, no? Estan mirant els dos equips, perquè tots dos poden ser candidats a tenir-lo. Ha caigut un d'ells i no ha estat l'escollit. Veurem si ara les aigües baixen per Múrcia, pel Segura, baixen una mica més tranquil·les i no hi ha tant moviment. De fet, el conjunt pimentonero, que diuen, està en una zona còmoda ara de la classificació, per tant, no es preveu, però això dona moltes voltes, que com dèiem, està tot tan igualat que qui es posa nerviós després de dos partits pot prendre alguna decisió dràstica ràpida.
Absolutament. Per cert, Sergi, abans d'acomiadar-te, has estat pendent de les xarxes amb el tema de les segones equipacions o què?
Bé, l'he anat seguint, perquè a més diria, i no vull amb això influir a ningú, que sí, els de Ràdio Sabadell han col·locat alguna proposta per allà al mig.
Sí, sí, sí. Escolta, però jo les que he vist, les quatre, per exemple, que recollia el club, a mi m'han agradat bastant, les quatre, t'ho dic.
Sí, jo la que diria Roger Benet, que recorda una mica el Castellón, és la que em tira més enrere, que és una que combina la senyera amb el color negre. A mi em recorda en excés al conjunt orellut, i no m'acaba d'allò, però serà una raresa meva, segurament. Torno a dir, no vull influir ningú. Per cert, deixa'm que digui una cosa, no sé si m'ha acabat amb el tema de les samarretes o no.
Sí, sí, sí.
Avui, com hem arribat i que encara estava l'entrenament en marxa, dir, que això és important, que Alberto no ha acabat la sessió al costat dels seus companys. Semblava que tenia algun problema en un genoll, i de fet al final de l'entreno se l'estaven mirant, aquest genoll d'Alberto, que ja sabem que arrossega molèsties i que en un principi no hauria de tenir problemes per jugar dissabte, però que quedi dit, que no sigui que aquesta connexió, avui sense moto, Adam Gordiel, avui surt caminant, dèiem que
el tema Alberto,
que Alberto no ha acabat la sessió, i que al final de l'entrenament parlava amb el doc, parlava amb els recuperadors precisament, i es miraven aquest genoll esquerre, juraria, ara tiro de memòria, visual, i per tant veurem com evoluciona al llarg dels propers dies. Recordem que a l'equip li queden encara la sessió de demà i la de divendres abans del partit de dissabte contra l'ASD Logroñés. I per d'altra banda, una curiositat, al final de l'entreno Gabri parlava amb Moja i amb Sergio Montero, s'ha quedat xerrant uns minutets al tècnic comentant alguna circumstància segurament relacionada amb aquesta sessió que han fet avui els jugadors arlequinats, com diem, aquí al temple, al mateix escenari del partit de dissabte, d'aquesta 13a jornada, aquest primer terç de la Lliga, que ja el començarem a eixugar amb la visita de la Sociedad Deportiva Logroñés.
Doncs estarem pendents de l'evolució d'Alberto i de Montero, a veure si també entra la convocatòria, que es va quedar fora de la llista a Sòria, i amb la baixa, per exemple, d'Armando, potser el ripolletenc té opcions de tornar, ni que sigui a estar a la banqueta. Sergi Garcés, des de la nova Creu Alta, gràcies.
Apa, una abraçada.
Escolta el programa quan tu vulguis, el podcast de l'Hotel Suís.
I us parlàvem d'aquest informe defensiu que us teníem preparats per tancar aquest bloc del Centre d'Esports. Dues entregues. Avui, com us diem, aquest aspecte defensiu del Sabadell de les primeres 12 jornades, i demà l'altra cara de la moneda, l'ofensiu. Informe molt centrat avui en els gols encaixats en aquestes primeres setmanes de competició, amb les veus de l'Oriol Ferran i la Mireia Sanz, i el muntatge del Toni González.
Primera entrega dels dos informes golejadors del Sabadell en el que duem de temporada.
Avui comencem per la cara més amarga, la dels gols encaixats, i aquesta necessitat d'haver de millorar en defensa.
Gols totals rebuts.
Un total de 20 en 12 partits, una mitjana d'1 amb 67 per enfrontament. Ara bé, hi ha un equip pitjor en aquest rànquing al grup, i no és un altre que el rival de dissabte, la Sociedad Deportiva Logroñés, amb 21.
Gols encaixats a casa.
Amb 7 dianes, el Sabadell no està entre els pitjors en aquest sentit. Hi ha, de fet, 6 equips més al grup que el superen.
Gols encaixats fora.
13.
Aquí sí que el tema és més preocupant, ja que la mitjana va a més de 2 per sortida. Són els mateixos, igualment, que la Sociedad Deportiva Logroñés, però els de La Rioja, amb una ràtio més alta per haver jugat menys vegades com a visitant.
Gols encaixats a les primeres parts.
11.
Per dir-ho curt i clar, el que més dels 20 equips de la Lliga.
Gols encaixats a les segones parts.
9.
Una lleugera millora sent el 6è que més en rep del grup 2.
Porteries a 0.
Només en 2 ocasions ho ha aconseguit el conjunt arlequinat. Les dues a casa, en els triomfs 1-0 contra Cornellà i Calahorra. A fora, per tant, encara no s'ha pogut posar el cadenat. De nou, només la Sociedad Deportiva Logroñés té aquest dubtós honor. En el global, per cert, Atlètic Balears i Intercity només han deixat la porteria 0 en una ocasió i el Sabadell ja vindria per darrere.
Registre històric del segle XXI.
Tot i aquests 20 gols encaixats en les primeres 12 jornades, hem vist pitjors registres en els temps més recents. Per exemple, els 24 de la temporada 2004-2005 o els 21 de la 2001-2002. En ambdós casos, però, el Sabadell es va acabar salvant. En canvi, quan en duia 21, també a la 14-15, o 20, com ara a la 2005-2006, es va consumar un descens de categoria. Esperem que no siguin uns exemples a seguir.
L'Hotel Suís, una manera diferent d'entendre l'esport.
I aquests dies no podem deixar de mirar de reull què és el que va passant a Qatar en aquest Mundial des de fa uns dies. Està en marxa, ja ho sabeu, ni nosaltres, ni com ho escoltàvem ara en veu de Pelayo Suárez, tampoc el vestidor del Centre d'Esports. I avui, sobretot, amb el debut d'Espanya, a les 5, davant la selecció de Costa Rica. Comentant el torneig pel canal que ostenta els drets televisius de tots els partits, Gol Mundial, i tenim un bon amic d'aquesta casa, el Toni Padilla, a qui saludem en directe. Què tal, Toni, com estàs?
Hola, què tal, com esteu?
De fet, Toni, diria que vens de comentar el Croàcia-Marroc, que estàvem mirant de reull també mentre es preparàvem el programa.
Sí, surto ara mateix d'aquest partit que no ha estat el millor de les nostres vides.
Això t'anava a dir, 0-0, el resultat és un reflex de com ha estat el partit o què?
Sí, sí, el Marroc ha defensat molt, ha sortit a buscar el 0-0 i si a la contra en feien una, doncs benvingut fos. I a Croàcia, més enllà de Modric, molt poca cosa, molt, molt clar. Llavors, un partit que ha costat bastant, poques ocasions, molt d'aquests que podríem dir molt tàctic, no?, per posar-hi un eufemisme, i s'ha imposat l'equip més defensiu, que en aquest cas és Marroc.
Però sobretot, Toni, el més destacat. Ahir vas fer aquest Argentina-Aràbia Saudita que ha donat la volta al món per ser la primera gran sorpresa del Mundial. Déu-n'hi-do, el partit que et va tocar fer.
Sí, 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 perquè era la meva estrena en aquest Mundial i sempre feia il·lusió perquè imaginaves que... Sobretot és un partit que saps que et posa una mica nerviós perquè saps que està molta gent escoltant, sobretot la de milers d'argentins que viuen aquí i que estan tan il·lusionats i s'ha volgut a Messi. Jo imaginava, o sigui, ara seria molt fàcil anar d'entrat i dir que ja advertia el talent d'Aràbia Saudita. No, jo imaginava que Argentina guanyaria 4-0. I a la segona part no en tenia res. Va ser molt sorprenent el que vam viure i em vaig quedar igual de sorprès que tothom en el món del futbol.
I amb 3 gols anul·lats i totes aquestes ocasions que Aràbia Saudita va treure doncs, durant els últims minuts de partit. Toni, sobretot et trucàvem pel tuit que vas publicar ahir i que també doncs, fèiem referència a l'Hotel Suís, que deies el Toni del 2002 que trabajó meses en un almacén para pagar un viaje a Japón y seguir en directo a la Argentina de Bielsa. Si me cuentan entonces que mañana comentaré el debut de Argentina en este Mundial, no me lo creo, muy contento. ¿Com va ser això, fa 20 anys?
Bé, fa 20 anys jo estudiava periodisme, feia història a l'Autònoma i havia de pagar els estudis, treballava... Primer vaig treballar en un magatzem de Montmeló i després un supermercat tocant a la plaça del Mercat, de la família Montlló, que s'ha tancat ja, un supermercat familiar en tractar molt bé, fent de mosso de magatzem per pagar els estudis, però també anava raconant perquè volia anar a veure el Mundial de Japó, perquè havia tenia una mica argentí i ens havíem fet com la idea d'anar-hi, perquè ens agradava molt l'Argentina, m'havia passat una mica la seva passió, I al final, quan va arribar aquell moment, vaig estudiar molt, perquè és un viatge ja molt car i més en un mundial, i clar, jo no tenia ni un duro. Van ser com tot un any de no pagar cubates, de no sortir de nit per anar estalviant, i vaig poder viure aquell mundial en directe a la fase de grups. Li vaig portar molt mala sort a l'Argentina, va quedar eliminada. Per tant, sembla ser que jo li porto molt mala sort a la selecció argentina, si sumem a l'experiència d'ahir. Així que tinc amics argentins directament prohibint-me que els torni a fer o els torni a veure.
No sé si dir que s'ha tancat un cercle, no és ben bé l'expressió, perquè segur que seguiràs comentant allò més partits i més mundials. Però tu...
De moment no em toca més de l'Argentina, els propers que tinc no són de l'Argentina, per tant, si ens escolta algun argentí, que estigui tranquil.
Això t'anava a dir, un país sencer que de moment respira tranquil. Per cert, Toni, a quants mundials has anat presencialment, a part d'aquest de Japó?
Jo, el primer que vaig anar presencialment va ser el de França 98, molt jove, que vaig anar amb la meva germana. Vam anar a viure l'ambient i ella va aconseguir entrades per l'Espanya-Nigèria, aquell que guanya Nigèria 2-3, amb una gran sorpresa. Llavors aquest va ser el primer que vaig veure en directe. El 2002, com deia, vaig passar-me tot un mes al Japó, veient tres partits a l'Argentina. Els dos següents hi vaig ser en directe treballant, a Alemanya 2006 i Sud-àfrica 2010, i els últims ja els he fet des de Barcelona treballant per televisió. Per tant, no he anat ni a Brasil, ni a Rússia, ni a Qatar.
Per cert, com veus aquest Mundial del 2022? Una pregunta així més general, I més que avui debut a Espanya, quines opcions li dones a la selecció de Luis Enrique? I aquí tens a les teves travesses, sabent, evidentment, que ahir va perdre Argentina.
Jo vaig guanyadora de la porra argentina, imagina't lo despistat que vaig. No, Espanya primer és un misteri, jo crec que ho farà bé, però no l'acabo de veure com a campiona. Jo et diria que en funció dels encreuaments, quarts de final, semifinals. A mi m'agrada Luis Enrique, crec que és un equip competitiu. Pot que dependrà molt també dels creuaments, però crec que ho farà, que potser li costarà una mica el començament, però que acabarà aconseguint resultats prou òptims. Ara mateix, veient tot com ha anat, queda com a gran favorit a Brasil, en aquest cas, se n'espera del debut contra Sèrbia, que Sèrbia és molt bon equip. Sèrbia és molt bon equip i Sèrbia pot ser una de les revelacions, veure com si li planta cara no a l'equip de Tite. I el que estem veient és que més enllà de que França i Anglaterra sí que se n'han sortit, de moment els equips defensius estan fent bastant la punyeta. Els equips més retroactius, els que defensen, des dels saudites, a Tunísia contra Dinamarca, avui Marroc, estan veient una tendència d'equips que s'ordenen, en part perquè també són equips més modestos i fan equips els equips que tenen més talent.
Doncs tot això pel que fa el Mundial, per cert, Toni, aquest tinc aquí, no puc deixar de preguntar-te pel centre d'esports, que no sé si doncs, amb aquest esdeveniment, que només el tenim cada 4 anys, tens temps ara de veure el Sabadell, si vas poder veure el partit de Sòria, no sé si ho estàs podent seguir com t'agradaria.
Sí, el de Sòria sí que el vaig poder veure, perquè per horari anava bé, era el dia del començament del Mundial, que el partit era per la tarda l'altre, i vaig poder seguir-lo, i la veritat és que vaig patir molt. Però bé, crec que és un resum en 90 minuts de la temporada que estem vivint. Un equip que per moments s'entusiasma i moments que et desespera. Un equip per moments tendre i per moments amb caràcter, que no sap si s'enlaire o s'enfonsa. Però a mig camí, no? Com atrapat, no? M'han agradat els canvis de Gabriel a la segona part, no em va agradar l'actuació a la primera. Llavors és cert que penalitza molt les errades defensives, però que com a mínim comença aquí a fer gols, doncs mira, podem intentar doncs no patir, però em té una mica manejat ara mateix l'equip, crec que ens passa tot el mateix.
Em sembla, sí, que coincidim tots en aquesta lectura. Toni, que gràcies per aquesta estona i evidentment t'anirem seguint també en els comentaris d'aquest Mundial de Qatar 2022. Que el gaudeixis.
Gràcies a vosaltres.
L'Hotel Suís obre les portes a l'esport de Sabadell.
Dos minuts i mig per arribar al punt de 2:45. Rematem aquí a l'Hotel Suís al bloc de futbol. Anem ara amb la segona catalana i en un subgrup 4B que pinta millor pels equips sabadellencs després de 10 jornades disputades. És a dir, estem a una de tancar la primera volta de la primera fase de competició. Això sí, dels tres, només el Tibidabo, Torre-Romeu, entraria al segon tram de la Lliga en el grup de l'ascens, només ho aconseguiran els tres primers, i el Can Rull, Romulo Tronchoni i el Sabadell Nord en el de la permanència, però no estan lluny dels blanquivermells i encara tenen molt a dir, sobretot per les victòries aconseguides el passat cap de setmana pel mateix marcador, els de la zona oest a casa 3-1 davant el Montcada i els de Can Uriac 1-3 al camp del Natació Terrassa. En tot cas, cal tenir en compte que els punts s'arrossegaran de cara a la segona fase, així que és vital anar sumant tot el possible ara també. Amb això es queda Fran Rossell, golejador del Can Rull.
Al final el objetivo es estar tranquilos y cuanto más puntuemos mejor, y si es de 3-3, pues mejor. así que es un alivio también, que en casa puntuar 3 puntos contra el segundo, así que para nosotros súper contentos.
Un Can Rull que va superar el segon classificat del grup amb una primera part espectacular en què els de Noumoski van marxar 3-0 als vestidors i els visitants es van quedar amb 10 just abans del tercer gol. Alejandro Mayen també veuria la vermella a l'inici de la segona, però el Can Rull va saber aguantar bé fins al final i abans que els moncadencs perdessin els papers a les acaballes. Rossell explica què va passar amb tanta amonestació.
No fue un partido conflictivo, ¿eh? Lo que pasa que fue, bueno, la primera parte hubo una entrada un poco agresiva por parte de ellos y se acabó, bueno, lo expulsó roja directa. Y luego la segunda parte, pues sí que se calentó un poquito más desde fuera, pero nada, fue el banquillo de ellos que protestando le sacaron una roja a un jugador que estaba en banquillo. Y luego los últimos minutos creo que fueron dos amarillas, dos acciones puntuales de juego. Però no fue un partido agresivo ni nada, ni conflictivo, la verdad.
I el Sabadell Nord, que entre descansos i un parell de derrotes no guanyava des de feia més d'un mes, va tornar a assaborir el triomf amb una sòlida actuació contra el Natació Terrassa. Ayman Hasni va ser l'autor d'un doplet, també en una gran primera part.
Estamos perdiendo y se nos complica la cosa que llevamos una mala racha, pues el equipo sale adelante a pesar de eso. Bueno, un balón suelto en el área ahí, lo que ojo la engancho y va para adentro. Luego sí que ya el segundo gol fue más elaborado, una pared entre mi compañero Siriki y yo, y ya me deja enfrente el portero y la pego con el exterior y va para adentro.
Per tant, com queda la taula? El Tibidabo, que no va jugar perquè descansava, marca aquest tercer i últim lloc que donaria entrada a la fase d'ascens amb 13 punts. El Can Rull és 6è amb 11 i el Sabadell Nord 7è amb 9, tot ben comprimit, doncs. Aquest cap de setmana els de Torre-romeu tornen a descansar. A Can Uriac hi haurà un Sabadell Nord-Ripollet diumenge a 11:45 i tancarà la jornada l'Olímpic Can Fatjó Can Rull a 12:45.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Ràdio Sabadell es multiplica per 3.
Recupera el teu programa preferit, torna a escoltar aquella secció que tant t'agrada o busca aquella entrevista que et vas perdre.
Ara ens pots trobar a la teva plataforma preferida.
Ràdio Sabadell és ara Spotify, Apple Podcast i iVoox.
Busca'ns allà i gaudeix dels teus continguts preferits.
Ràdio Sabadell, a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
Ràdio Sabadell. Escolta'ns, arribem a tu.
Tota la informació.
I també una mica com el Virolet, són dues de les obres grans de Sabadell que tenim prioritzades en aquest pla d'encàrrec i actuacions.
L'anàlisi de l'actualitat.
A veure, jo penso que això es produirà durant 2 trimestres amb recessió.
Les notícies d'última hora.
Doncs a hores d'ara tenim afectacions generalitzades a totes les línies de Rodalies que poden superar els 30 minuts.
Tot això i molt més ho trobareu de dilluns a divendres a partir de les 2 al Notícies Migdia.
Notícies Migdia. Dia. La informació en 15 minuts.
L'Hotel Suís obre les seves portes a Ràdio Sabadell.
Temps pel bloc poliesportiu aquí a l'Hotel Suís, començant per waterpolo, perquè després d'una setmana de primer nivell amb l'estrena a la Champions i la final de la Supercopa d'Europa, l'Astralpool Natació Sabadell masculí baixa del núvol aquest vespre recuperant el partit que té pendent a la Divisió d'Honor. Els de Quim Colet reben a la Finet Work Aquàtics de Canllong al Sant Andreu amb la intenció d'entrada de recuperar el lideratge que aquest cap de setmana van pispar-li provisionalment tant l'Atlètic Barceloneta com el Mataró, tots dos amb una derrota en el seu balanç. El club, per la seva part, té l'oportunitat de seguir invicte a Lliga, amb la que seria la 6a victòria en 6 jornades. El principal dubte és com hauran recuperat els waterpolistes sabadellencs aquest esforç titànic d'haver jugat contra el Ferencváros i el Prorreco en poc menys de 72 hores, tenint en compte també que és el 5è dels 7 partits programats en aquest mes de novembre. Una incògnita que comparteix també el tècnic Quim Colet.
Hem de veure aquesta setmana que més top és impossible a nivell d'exigència física. Aleshores, doncs, hem de veure exactament, intentar recuperar una sèrie de jugadors i, sobretot, bueno, mentalment, veure exactament també com l'equip ho sap portar això. Ara és molt important, hem de canviar el xip completament. Dos equips de lliga estatal, amb la qual cosa ens ho posaran complicat, molt complicat, perquè bueno, també hem de baixar i el més ràpidament possible, diguéssim, d'aquest núvol que és la competició europea, però que a la competició domèstica t'hi has de posar.
Colet ha admès també que no es poden plantejar les rotacions que, per exemple, va fer dissabte el Prorreco a Calllong i ha alertat que ara els rivals domèstics poden sortir més motivats sabent que un triomf contra el Natació Sabadell avui dia dona un cert prestigi.
Nosaltres no tenim un equip ni la plantilla com per dir, ah, bueno, avui juguem contra el quart, el cinquè de la Lliga, el sisè, doncs, bueno, va, doncs, dono descans a dos o tres jugadors i anem i... No tenim aquesta plantilla, sinó que tots els partits els tindrem que treballar per poder-los guanyar i, a més, està clar que els rivals, com és lògic, intentaran guanyar-nos perquè en aquest moment també, doncs, això també li dona prestigi, no?, si poden intentar aconseguir algun punt contra nosaltres.
Davant de tot això hi haurà un cué enganyós. El Sant Andreu ha perdut els 4 partits que ha disputat, però han estat contra 4 rivals d'entitat, Terrassa, Mataró, CNB i Barceloneta, i per una mitjana de 2 gols i mig de diferència. Mentrestant, equips com el Rubí estan per sobre la taula sense haver guanyat perquè han jugat més partits que els andreuencs i la derrota enguany, recordem, dona un punt. El partit arrencarà a Calllong a 7:45 del vespre.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell. I quan tu vulguis, el podcast del programa.
Més natació a Sabadell a l'Hotel Suís. Ara parlem de la doble derrota dels sèniors del club de voleibol als respectius partits del passat cap de setmana, les dues contra equips de la part alta. Oriol Ferran, com estàs? Bon dia.
Molt bon dia, Sergi.
Comencem pel masculí, que va perdre la pista del Family Cash Xàtiva per 3-7-1.
Sí, primer de tot recordem que durant la setmana passada Roberto Pozzato, tècnic del Sabadell, titllava l'equip valencià de gairebé professional. Els dos primers sets se'ls van endur els de Xàtiva per 25-14 i 25-22 i el tercer se'l van adjudicar els nedadors per 21-25. El quart set els de Xàtiva van sortir amb la intenció de tancar el partit i es van posar un parcial de sortida de fins a 12-0, arribant durant el set a una màxima avantatge de 16 punts. Al final, els locals es van adjudicar el quart i definitiu set per un remarcable 25-10. Pozzato assegurava que amb aquesta plantilla tan jove fan el que poden.
Recordem que som un equip que mig són jugadors experts i mig són jugadors menors d'edat. O sigui que fem el que podem.
El Natació Sabadell intentarà refer-se aquest cap de setmana de la derrota de Xàtiva contra un rival a priori assequible, el Club Voleibol Zaragoza. Els aragonesos es troben a la penúltima posició de la taula amb només una victòria, la que van aconseguir aquest passat dissabte contra l'últim classificat, el Saire de Gran Canària. El tècnic sabadellenc preveu un partit plàcid i ràpid.
M'espero un partit fàcil. Plàcid i ràpid. I, bueno, vaig veure l'equip i un equip que en principi no ens preocupa. Hauria de ser, més a més en casa, hauria de ser un partit controlable.
Els Sabadell es troben a la meitat de la taula d'aquesta Superliga 2 i no haurien de tenir problemes en teoria per mantenir la plaça. El partit entre els sabadellencs i aragonesos començarà a 4:45 de la tarda de dissabte als pavellons del club.
Doncs veurem si els nedadors poden endur-se aquest enfrontament i recuperar les bones sensacions després de la derrota a terres valencianes. Les que també van caure, Oriol, en aquest cas per 3-0, van ser les dones de Xavi Perales.
Sí, l'equip femení va perdre la pista del líder de la primera nacional, el Sassell Lleida. Tot i sortir concentrades i lluitant cada punt, les sabadellenques no van tenir res a fer contra un equip molt potent i que segurament lluitarà per les fases d'ascens a Superliga 2. Marina Calle, jugadora del club, creu que la compenetració de l'equip va ser la clau de la derrota.
Vam començar bastant fortes. Vam quedar 21 a 25 al primer set, crec, perdent. Però vam estar allà lluitant, vam estar inclús per sobre en alguns punts. O sigui, vam estar allà lluitant que elles tampoc sabien ben bé com actuar. El que passa és que a nivell de voler elles estaven molt més ordenades que nosaltres, es compenetraven superbé entre elles cosa que nosaltres no vam saber fer, i en el segon i el tercer set nosaltres jugàvem cada una per la seva banda. A més de ser un equip, que és el que ens està passant últimament, que cada una fa la seva, si fallo una bola em preocupo jo per la meva bola que he fallat i no ajudo les altres. Ens costa a vegades combatre-nos com a equip.
Si dissabte s'enfrontaven a les primeres classificades, aquest cap de setmana es veuran les cares amb el segon, el Ramon Solet de l'Hospitalet. Segons la jugadora sabadellenca, les rivals són un equip molt potent, fins i tot millor que el CSC Lleida, però que si plantegen bé el partit potser poden donar la sorpresa.
Segons el que ens ha dit el nostre entrenador, és un equip molt, molt fort, que està trepitjant ara molt, i doncs ens ha dit que probablement està al nivell de Lleida o inclús millor, és a dir, que ens enfrontem a un equip molt bo, però jo crec que si ens esforcem i ho sabem gestionar, potser podem plantar-los cara.
El partit arrencarà a 6:45 de la tarda a les 9.
Gràcies, Oriol. Fins ara.
Fins ara.
Sis minuts per arribar a les 2 del migdia. Anem amb la resta de qüestions del dia. Les tintoreres del Sabadell Rugby Club afronten aquest cap de setmana un test clau per mesurar les opcions reals de guanyar la segona catalana. Les d'Elisabet Graner s'enfronten a la fusió de Cocos i Poblenou B a Viladecans. Les de Sabadell arriben empatades a punts al capdavant de la classificació i només un punt per sobre de les seves rivals d'aquest cap de setmana. L'entrenadora Arlequinada assegura que, tot i tenir moltes baixes, lluitaran per tirar el partit endavant.
Tenim moltes lesionades. Estem sospesant com plantes el partit encara. Just avui parlava amb l'altre entrenador, el Pep, el de Badalona, i està, és una mica complicat. El que passa que sí que tenim un bon equip, estem treballant molt des de l'inici de pretemporada i anirem a donar-ho tot.
Serà un partit clau per les tintoreres, doncs, que mesuraran les opcions de l'equip de cara al que queda de temporada. Graner, però, pensa, tirant de tòpic, en el partit a partit i està convençuda que la Lliga no es guanyarà el mes de desembre.
Anem partit a partit i depenent de l'alineació que tinguem i del rival amb què ens enfrontem, anem valorant el següent partit, no? I entrenament, anem preparant el partit, o sigui que això és poc a poc i sense poder valorar exactament què farem d'aquí 3 mesos, no? O on estarem, sinó que és, ara pensem en el partit del dissabte i quan acabem el partit del dissabte pensarem com entrenem el dimarts, no? I això és anar fent poc a poc i sense i bona lletra, no? Que diuen.
L'enfrontament arrencarà al municipal de la Torre Roja de Viladecans dissabte a 8:15 del vespre. Més rugbi, perquè el sènior masculí del Sabadell Rugby Club va guanyar la darrera jornada de la fase d'ascens a Divisió d'Honor Catalana per 12-25 al camp del Quebrantahuesos Aragonès. Aquesta setmana se celebrarà el sorteig de la Primera Catalana, on els arrequinats jugaran la segona part de la Lliga. Més qüestions. En tenis taula, el primer equip masculí del Club Natació Sabadell el situem al segon lloc del grup 2 de la Primera Divisió, amb un balanç força notable de 4 victòries i només 2 derrotes. A l'última jornada, els palistes nedadors no van tenir pietat del Parla madrileny, vencent per 6-0, plena de triomfs, per tant, dels integrants de l'equip. 2 guanyes pel jove Luca Kidaxeli, 2 per Marc Ferruz i 2 més pel portuguès Nuno Alexandre Ferreira. És a dir, que el club comptava amb tothom i, en canvi, el rival, com explica el tècnic Àlex Bocanegra, tenia alguna baixa important.
Al final, el seu millor jugador no va venir. Nosaltres creiem que, en principi, suposo que partiran temes de feina i això els desplaçaments fora de Madrid no els fa. I llavors, en el moment que ja comença a fer una bona dinàmica, és l'últim partit del cap de setmana, suposo que també va una mica repercutir, no?, que fos l'últim partit del desplaçament.
Deia Bocanegra que era l'últim partit del cap de setmana del Parla i és que els madrilenys van estar de minigira per Catalunya jugant 3 partits consecutius i la visita a Canllong va ser la darrera quan ja la fatiga també tenia un pes important. En clau Natació Sabadell, el més important és que no es va fallar aprofitant les circumstàncies i aquest cap de setmana s'espera a priori que pugui ser una altra jornada plàcida ja que es torna a jugar a casa i en aquest cas contra el cuer de la Lliga, el Sant Cugat. Bocanegra demana, això sí, no tenir un excés de confiança.
Sortir de la mateixa manera que estem sortint els últims partits, no? És cert que la presència del Nuno sempre ajuda, però ara tant en Marc com en Luca ja estan cada vegada més rodats, sobretot en Luca, que només ha perdut 2 partits de tota la Lliga. Llavors jo crec que si tot va com esperem, podrem treure un bon resultat, però no ens hem de confiar.
Dissabte a 4:45 al centre de Calllong, aquest duel Club Sant Cugat de la 7a jornada de la Primera Divisió de tenis taula. I acabem en tennis. El Banc Sabadell ha renovat 3 anys més la seva aposta pel torneig Barcelona Open Banc Sabadell, Trofeu Conde de Godó, l'acord assolit entre l'entitat bancària i el Reial Club de Tenis Barcelona 1899 s'estendrà fins als 17 anys de relació, sent la més gran de la història de l'esdeveniment. L'edició del 2023 es farà del 15 al 23 d'abril a les pistes del Reial Club de Tenis Barcelona, com dèiem, i les entrades es posaran a la venda a partir del 30 de novembre. Minut i mig per arribar a les dues. Ens dona temps de repassar el menú de demà aquí a l'Hotel Suís a partir de la una del migdia, més prèvia, evidentment, del Sabadell Societat Deportiva Logroñés amb el Portes Giratòries, i parlarem amb Xiquer Ozerinjauregui. Waterpolo, amb el que hagi fet avui l'Estrelpool masculí. També tindrem futbol sala i el retorn d'Adri Sánchez, el tècnic del Natació Sabadell, amb el Bellsport Hospitalet, on va triomfar fa un parell d'anys. I també parlarem d'handbol amb la prèvia dels partits dels dos seniors de l'OAR Gràcia d'aquest cap de setmana.
Hotel Suís.
A punt d'arribar a les dues, moment de tancar les portes de l'Hotel Suís, el Toni González a les vies de so, que us envia una forta abraçada. Com deien, demà a la una ens hi tornem a posar aquí a l'Hotel Suís. Ara us deixem a les dues amb el torn del Notícies Migdia i la Núria García. Que vagi bé, fins ara!
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.